Copa Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La falta de personal en diverses professions és un tema conegut i molt recurrent. Hi ha un dèficit de personal sanitari, per exemple, hi ha manca de mà d'obra especialitzada i les patronals dels transports alerten de la manca de xofers i que no hi ha relleu generacional. Es xifren 15.000 els conductors que falten a Espanya per la demanda actual de transport, sigui de persones o sigui també de mercaderies. Bona tarda, soc Carlos Lozada i aquesta falta de xofers s'incrementa per un fet que no millora, sinó que cada mes empitjora. No hi ha exàmens pràctics a Catalunya. Els estudiants s'han d'esperar, en alguns casos, més de 8 mesos. Aquesta manca d'examinadors de la Direcció General de Trànsit està provocant un coll d'ampolla, sobretot a les províncies de Barcelona i Girona, que són les més perjudicades, segons la patronal del sector. Sergi Tort té totes les dades sobre aquesta manca d'examinadors de trànsit i que provoca aquest coll d'ampolla a l'hora de contractar, doncs, nous conductors del transport. Bona tarda, Sergi, explica'ns.
Bona tarda, Carles.
Doncs, aviam, què diuen els futurs conductors que no poden examinar-se i el sector del transport, aviam.
Sí, és un greu perjudici perquè xoca el seu interès de treballar i a la vegada amb les necessitats d'un sector que pateix aquesta falta de xòfers que tu comentaves. Segons el mes de novembre passat, a Catalunya hi hauria 72.186 persones amb l'examen teòric aprovat que esperaven fer la prova d'alguns dels diversos tipus de permisos de conduir. Associacions com la de Transportistes de Girona subvencionen cursos de formació amb gran acceptació i ara es topen amb aquest endarreriment en dels exàmens per ampliar les seves plantilles. La Isabel, de 47 anys, està estudiant per portar un autobús de transport de persones i a COPE Catalunya i Andorra mostra la seva satisfacció per aquest curs educatiu.
Mira, en realitat, quan vaig començar així com, ui, a veure, però no, t'ho posen molt fàcil, o sigui, molt bons professionals, t'ho expliquen tot molt bé, et treuen molts de dubtes i jo la veritat és que estic molt contenta i realment és molt més ampli del que un pensa abans de començar, eh?
Però quin problema hi ha? Al acabar l'última pràctica comença una espera interminable. Com si, per exemple, per posar un exemple il·lustratiu, un estudiant de dret hagués d'esperar 8 mesos després de la seva última classe de dret penal abans de l'examen. El Pere, estudiant de transport per a mercaderies, diu a COPE Catalunya i Andorra que no entén res, ni ell ni ningú, tanta espera que són els grans perjudicats.
No ho trobem bé. Que no pot haver-hi aquesta diferència. Jo entenc que que s'allargui una mica, però estem parlant de 8 mesos, 9, inclús un any. La última pràctica, l'examen, no me'l recordaré de res, segurament. Una espera que no s'entén, eh? Sí. I he parlat amb nois d'autoescola i tampoc ho entenen. I hi ha nanos que s'estan tenint el carnet a Cuenca en una setmana. Quan aquí a Girona, mateix capital, necessites un any per fer el mateix.
Marxar a Cuenca a examinar-se, o bé a Sòria o a qualsevol altra província. S'organitzen desplaçaments col·lectius per examinar-se i tornar. La Isabel en reconeix que és una opció.
És una opció. També depèn de cada un la rapidesa que vulguis tenir laboral. Però sí, també és una opció. És una opció, però que és molt trist. És molt trist que tinguem que haver de fer això, no?
Mentre el sector reclama la Direcció General de Trànsit que garanteixi més examinadors per solucionar el problema, el president de l'Associació de Transportistes de Girona, Eduard Ayac, qualifica a COPE Catalunya la situació actual com un coll d'ampolla.
El problema més important seria que la DGT doncs posi més mitjans, examinadors i gent preparada per poder aixugar la bossa que hi ha de gent amb cua per poder-se pujar a examinar-se un cop acaba la formació. En aquest cas és el nostre coll d'ampolla avui.
L'espera afecta tant els que es trauen el carnet per primera vegada com els camioners estrangers que poden fer la convalidació. Per aquests conductors, recordem que el 2023 es va establir un canal específic per fer els tràmits telemàtics per a les convalidacions, però quan arriba l'examen aquí a Catalunya també estan dins d'aquesta llista d'espera. Des de l'any passat a Catalunya s'han convalidat 453 permisos de camioners estrangers, una dada que també inclou els de conductors d'autobusos.
Gràcies, Sergi. Queda doncs ben dibuixada aquesta situació, la manca de conductors al sector del transport i les dificultats que tenen els que volen ser transportistes per treure's el seu carnet de conduir per fer la seva feina. Obrim ja ara mateix l'àrea de serveis. Aquest final de setmana vindrà a marcar per un temps força tranquil després d'un dimecres dominat per les pluges. Demà divendres serà un dia de sol i de bandes de núvols amb alguns ruixats a la cara nord del Pirineu amb una cota de neu al voltant dels 1.800 metres. Es formaran algunes boires matinals amb un matí més fred que avui i un migdia força suau amb temperatures al voltant dels 15 i 20 graus. Dissabte s'espera un dia de cel força nuvolat amb temperatures més baixes i diumenge estarà mig nuvolat i pujaran les temperatures. I ara l'Eduard Sánchez t'explica com està la xarxa viària. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden aturades a la Nacional 2, al tram de la Jonquera, i més avall també, a l'altura de Pont de Molins. En aquesta zona queda trànsit encara espès, trànsit ple. És a causa del volum de trànsit que ha absorbit la Nacional 2 a causa del tall que hi ha hagut a l'autopista a Agullana per un accident que s'ha hagut de tallar fa una estona i ha anat desviant el trànsit cap a la Nacional 2. D'això fa estona. En el cas de l'autopista ja està tot obert i el trànsit ja ha millorat pràcticament del tot a la AP7, però el que dèiem, queda encara aquesta zona de la Nacional 2 carregada a la Jonquera i especialment més avall, a l'altura de Pont de Molins, tot plegat en sentit sud. A la resta de trams de la xarxa viària, tret dels punts afectats per les obres, de moment es manté el trànsit còmode. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, ara el que t'explica la Iolanda Canales. Un jutjat de Vilanova i la Geltrú qüestiona la llei d'amnistia i presenta una prejudicial contra aquesta llei al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El jutge expressa dubtes sobre l'aplicació de la llei a un home encausat per haver-se negat a retirar un llaç groc mentre exercia de vocal en una mesa electoral. Iolanda, quin recorregut pot tenir aquesta prejudicial segons els experts en jurisprudència internacional?
No és la primera vegada que es planteja una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però la novetat en aquesta ocasió és que és el primer cop que s'esgrimeix directament aquest argument, que la llei d'amnistia es va fer amb un objectiu clar, aconseguir la investidura de Pedro Sánchez. Però s'ha de tenir en compte d'entrada una qüestió. El Tribunal de Luxemburg no examinarà si aquesta llei és compatible o no amb la Constitució, sinó amb el dret de la Unió. I això fa que pugui resoldre d'una forma més limitada en què ho faria el Tribunal Constitucional. Per tot plegat, el catedràtic de Dret Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Arenas, considera que aquest és un tema delicat. Ell ens ha explicat que al voltant de la llei d'amnistia pot haver tres nivells d'arguments: que contradigui la normativa europea en matèria de terrorisme, que contradigui les obligacions derivades de la necessitat de protegir el pressupost de la Unió Europea i els seus interessos financers, i la tercera seria la que posa damunt la taula el jutge de Vilanova i la Geltrú, que hi hagi contradicció amb els principis de l'estat de dret, com per exemple el relatiu amb la igualtat. I això es podria fer a partir de l'article 2 del Tractat de la Unió. El problema, diu Arenas, és que fins ara el Tribunal de Luxemburg mai ha considerat una normativa nacional contrària al dret de la Unió per vulnerar només aquest article. Sempre ha anat acompanyat d'altres arguments. Ara bé, diu que sempre ha d'haver una primera vegada per tot.
Hasta ahora siempre se había utilizado en combinación con otros artículos. De manera que una vulneración exclusivamente del artículo 2, por clara que sea, que yo creo que en este caso es clara, y podemos entrar en por qué, ¿no? Pero por clara que sea, no ha llevado a que el Tribunal de Luxemburgo dicte una sentencia en la que declare que una normativa nacional es contraria al derecho de la Unión Europea. Bueno, en algún momento habrá que resolver sobre esto el Tribunal de Luxemburgo, para contestar a las cuestiones prejudiciales que están planteando los tribunales españoles. Tendrá que acabar pronunciándose, me imagino, sobre esta cuestión.
I veritablement, diu Arenas, hi ha exemples molt clars de que s'està vulnerant aquests principis de l'estat de dret, com la igualtat. Posa l'exemple de que només es beneficien de l'amnistia els que tenen ideologia independentista, a més de que els propis beneficiats són els que van participar en la redacció de la norma.
Gràcies, Iolanda. I ara t'explico que la Sagrada Família ha tancat 2024 amb superàvit de 47 milions, amb un rècord de visites a més de 4 milions i mig i amb la previsió d'un 2026 de força inauguracions. I és que la Creu del Mirador de la Sagrada Família, que convertirà la Basílica en l'edifici religiós més alt d'Europa, es descobrirà el juny de 2026, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, però els visitants no poden accedir a l'interior segurament fins l'any 2027. Són les previsions dels responsables de la Junta Constructora. Aquesta mateixa Junta han explicat que la Sagrada Família iniciarà els actes de commemoració del centenari de Gaudí l'octubre de 2025 i que no renuncien a fer la gran escalinata per accedir a la Basílica des del carrer Mallorca, tal com va preveure Gaudí. Mario Quero.
Així és, Carlos, la Sagrada Família està a rècord. Ha arribat al seu màxim de visitants i d'ingressos, millorant les xifres abans de la pandèmia. Pel que fa als ingressos, prop de la meitat s'han destinat a continuar la construcció del temple en la línia d'actuació dels últims anys, tal com ha destacat Ignasi Camps, cap de la Junta Constructora de la Basílica.
I malgrat l'aturada forçada pel Covid, les obres han avançat a bon ritme i al llarg de tot aquest temps s'han inaugurat la Torre de Maria i les quatre torres dels evangelistes. Avui, 15 anys després, encarem la fase final amb la futura coronació de la Torre de Jesús i a finals d'aquest 2025 la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí el 26.
Pel que fa a la definició total de la construcció del temple, les negociacions estan obertes amb l'Ajuntament, si bé compten amb el permís per la construcció de la verticalitat de la façana de la Glòria, i falta una qüestió central per negociar, com és la construcció de l'escalinata que ocupa part del carrer Mallorca. Aquesta és la postura de la Junta Constructora.
La Sagrada Família no renunciarà mai a l'escalinata perquè és l'obra d'Antoni Gaudí i nosaltres som els seus hereus. I nosaltres tenim de vetllar pel compliment del projecte sencer. La negociació pot ser llarga, pot ser el que duri. Nosaltres estem oberts sempre al diàleg.
Finalment han anunciat que aquest any, coincidint amb l'inici dels actes del centenari per la mort de Gaudí, enllestiran les obres de la Torre de Jesucrist i la Creu del Mirador de la Sagrada Família, que la compartirà l'edifici religiós més alt d'Europa.
I avui estem analitzant perquè fàrmacs com, per exemple, l'Ozempic, per a pacients diabètics, no se'n troba en moltes farmàcies. I és que aquest medicament ha passat de ser un autèntic desconegut a un habitual en les converses de centenars de persones. La raó? Doncs mira, la utilització d'aquest medicament per part d'algun famosos i moltíssima gent ja per aprimar-se ràpidament fins al punt que en algunes farmàcies ha arribat a provocar un desproveïment d'aquesta mena de fàrmacs, aprovats, recordem-ho, científicament per a persones amb diabetis o també obesitat. El problema és que fa més d'un any que els pacients amb diabetis, per a qui està indicat aquest medicament, i d'altres de la mateixa família, tenen molts problemes per trobar-ne moltíssimes farmàcies de Catalunya. La demanda s'ha disparat perquè està prescrivint també a persones amb obesitat per perdre pes un ús terapèutic que no apareix a la fitxa tècnica d'aquest fàrmac. A més de tot això, ahir mateix vam conèixer que un assaig prova l'eficàcia de l'Ozempic per a reduir el consum d'alcohol. Així doncs, que a més de tractar la diabetis i l'obesitat, la semaglutida també redueix el consum de tabac en alguns fumadors. Avui, arrere en COPE Catalunya i a Andorra, hem escoltat a la vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Mercè Barau, advertint dels riscos d'aquest tipus de medicaments sense prescripció mèdica. L'ha escoltada la Yolanda Canales.
Des de les farmàcies diuen que l'Ozempic en concret només està indicat, i així ho diu la seva fitxa tècnica, per a tractar persones amb diabetis tipus 2 i amb condicions especials, com que no tolerin altres fàrmacs o que tinguin sobrepès, perquè el diabètic, per la mateixa malaltia, té problemes per a controlar el pes. Ara bé, Mercè Barau, vocal d'oficina del Col·legi de Farmacèutics, deixa clar que per comprar Ozempic es necessita recepta i darrere hi ha un control mèdic.
Primer que tot, és un medicament que va amb recepta. Per tant, no tothom qui de repent decideixi perquè ha escoltat no sé què el pot fer servir. No el pot fer servir, primera, perquè algú ha de decidir que ell necessita aquest medicament i això és un metge. I després perquè hi ha a darrere tot un seguiment.
En tot cas, la Mercè ens ha explicat que l'Ozempic no deixa de ser un nom comercial. El nom tècnic d'aquests medicaments que tenen la mateixa finalitat és semaglutida. I s'ha comprovat que aquest principi actiu ajuda a controlar el sucre, però també el pes. Per això hi ha altres medicaments, una altra marca amb semaglutida, que sí està indicat, i ho diu la seva fitxa, per a controlar el sobrepès. Però en aquest cas, a Espanya, aquest medicament en concret no està finançat per la Seguretat Social.
Hi ha una altra marca de semaglutida, sí, que aquesta sí que té la indicació i que no està finançada per la Seguretat Social per ajudar amb la persona que té sobrepès, per ajudar-la a perdre pes. Però no és l'Ozempic. L'Ozempic per diabètics tipus 2.
Llavors, si l'Ozempic no es pot comprar lliurement, per què sovint hi ha problemes per trobar-lo a les farmàcies? La Mercè Barau diu que hi ha diferents elements a tenir en compte. És un medicament complex, s'ha d'administrar amb xeringa i potser també al laboratori a mort d'èxit.
És una hormona, és una molècula molt complexa. Per tant, difícil de fabricar. Punt número 1. Punt número 2. Va amb una xeringa. La xeringa és un dispositiu, a lo millor tampoc tenen tantes xeringues com demanda ja el fabricant. S'ha de distribuir. I després que hi ha hagut una demanda, o sigui, els laboratoris farmacèutics no diuen avui per demà què fan, planifiquen a un any, dos anys vista les seves estructures per fabricar, i segurament han mort d'èxit.
Ara, un recent assaig clínic ha demostrat que la semaglutida també pot ajudar a reduir el consum d'alcohol en persones que tenen aquesta addicció.
Saludo a la Inca Minyambres. Inca, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La doctora Minyambres és responsable d'obesitat de l'Hospital de Sant Pau. Estem parlant avui aquí a COPE Catalunya i Andorra d'un medicament que es diu Ozempic, entre molts altres, que són medicaments indicats a la diabetes tipus 2, però que també molta gent utilitza per perdre pes, perquè té els seus beneficis per rebaixar pes, sobretot quan tens un problema que es diu l'obesitat. D'entrada, doctora Minyambres, són fàrmacs aquests dels que estem parlant, molt potents, i que és necessari que ho recepti un metge, no? Perquè això de comprar-ho per internet, res de res, veritat.
Bueno, com qualsevol altre medicament que està subjecte a recepta, sigui un antibiòtic, sigui un antihipertensiu. Semaglutida, que té el nom del Ozempic per diabetes, o amb el nom de Wegovy pel tractament de l'obesitat, sempre s'hauria de dispensar amb una recepta, amb una prescripció mèdica, sí.
Són uns medicaments, com dèiem al començament, enfocats bàsicament per la gent que té diabetis, però també s'han derivat cap a la gent que té això, cap a l'obesitat. I l'alerta podia ser, doctora, que sota un ús estètic el pacient pot tenir una mala experiència, cal passar sempre per les mans d'un metge, no? Que ho pugui receptar.
Bueno, l'ús és amb diabetes i amb obesitat. No és que s'hagi derivat,
exclusivament, no?
sinó que semaglutida, no Ozempic, Ozempic sí que està comercialitzat només per diabetes, semaglutida està indicat amb dues malalties, que són diabetes i obesitat. I té uns criteris clars de prescripció. Si se'n fa un ús fora de fitxa tècnica, no en tenim dades d'aquest possible ús, i hem de pensar que ha de ser mínim, donat que la farmàcia de carrer hauria de dispensar aquest medicament sempre amb una recepta mèdica.
Clar, perquè a més, doctora, són medicaments molt cars, i crec que avui per avui, per la Seguretat Social, no hi entren, no, aquests medicaments?
Bueno, en el cas de diabetes sí que hi ha la possibilitat de que hi hagi un finançament, sí, almenys d'algun d'ells, no de tots. En el cas d'obesitat, per desgràcia, encara no ha arribat aquest finançament per a les persones que pateixen aquesta malaltia.
Clar. Una malaltia que, segons vosaltres, hauria de ser una malaltia qualificada, malaltia crònica, això de l'obesitat, doctora, o què?
Bueno, podem dir que és una malaltia crònica, o almenys podem dir que és una malaltia recurrent que cursa en brots, no? És a dir, el tractament hauria de ser de llarga durada, com pot ser el tractament d'una diabetes o d'una hipertensió.
Sí, sí, sí. Quan parlem d'obesitat, hem d'explicar a la gent què causa l'obesitat, doctora, vostè, que coneix bé la matèria.
Disculpi?
Què causa l'obesitat?
Què causa l'obesitat? Sí, l'obesitat és una malaltia multifactorial, on en cada pacient concret podem trobar diferents factors etiològics o causants, no? Sabem que hi ha un important paper de la genètica, així com un important paper ambiental, socioeconòmic, d'hàbits, d'estils de vida. Existeixen determinats pacients que la causa d'obesitat pot ser per la presa de medicaments per altres malalties que poden provocar un augment de pes. Llavors, per trastorns de conducta alimentària. Clar. En cada pacient sempre s'ha de fer una correcta avaluació per veure quines són les causes més importants.
Curar l'obesitat, doctora, amb una dieta i amb un exercici físic és possible o és una utopia, això?
Bueno, quan parlem d'una malaltia crònica, parlar de curació sempre és complexa, complicat, perquè cal definir exactament què vol dir curació, no? Volem pensar, però igual és el terme més correcte seria tenir controlada la patologia.
Val, vull dir, això vol dir que sempre en mans d'un metge, i insisteixo amb la pregunta, dieta i exercici, no.
Bueno, dieta i exercici,
ajuda,
no.
Ajuda.
Dieta i exercici són la base del tractament de l'obesitat. Sense dieta i exercici, qualsevol cosa que fem després, siguin fàrmacs, siguin una possible cirurgia, està condemnat al fracàs, perquè la base ha de ser la dieta i l'exercici. El que passa és que són pacients que necessiten un acompanyament per aconseguir aquesta correcta adherència a la dieta i l'exercici, que sabem que no és fàcil.
Tots ens recomaneu que fem exercici, que ens cuidem la dieta, perquè arribar a l'obesitat
ocasiona d'altres problemes de salut, doctora, veritat?
Per suposat. De fet, s'ha dit que hi ha més de 200 complicacions derivades de l'obesitat. Alguns exemples podrien ser la pròpia diabetes tipus 2, la hipertensió, el síndrome d'apnees de la son, una insuficiència cardíaca, un infart del cor, etc.
Parlar d'obesitat és una patologia, una malaltia. El sobrepès es pot relacionar una cosa amb l'altra o no, doctora?
Sí, al final el sobrepès, l'obesitat la definim com una malaltia per excés de greix. Llavors, classifiquem de manera arbitrària en obesitat o sobrepès en funció de la gravetat. Però un pacient que té sobrepès ja té un risc augmentat de desenvolupar altres malalties relacionades amb aquest excés de greix.
Vull dir que el sobrepès és una primera alarma de que podem portar o que estigui camí de l'obesitat, no?
És un primer esglaó.
Clar. Molt bé, Inca Millán, responsable d'obesitat del Sant Pau. Gràcies per atendre'ns, aportar-nos llum sobre el tema de l'obesitat, el sobrepès i també sobre aquests medicaments que, com deies molt bé, són per la diabetis però també per l'obesitat, però sempre sota prescripció mèdica. Doctora Millán, gràcies, bona tarda i fins a l'altra ocasió.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, arriba el moment de fer una pausa per publicitat, com cada dia a aquesta hora aproximadament, i després t'explico com serà la subhasta que es farà a Barcelona avui mateix d'un quadre inèdit de la primera època de Salvador Dalí. A quin preu sortirà aquest quadre? Doncs mira, dos minuts de publicitat i entrem en detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa. Hecho. Dar un parte. Hecho. Elegir el taller que quieras. Hecho. Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
Solo en Sephora descubre el juego del amor. Tus regalos beauty favoritos y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a subhasta, un quadre de Salvador Dalí surt a un preu inicial de 150.000 euros i està datat de quan el pintor empordanès tenia només 17 anys. Marc Puerto.
Sí, es tracta d'un bodegó pintat a l'oli i que està datat de 1921, quan el pintor tenia tot just 17 anys. El responsable de comunicació i màrqueting de la casa de subhastes Subarna, Josep Soler, ha explicat que la rellevància del quadre inèdit és que és de la seva primera etapa i mostra el Dalí previ al surrealisme i el més intimista.
És de l'any 21, quan ell tenia 17 anys. Crec que és una etapa important perquè al principi, o sigui, no era el Dalí
que coneixem ara, vale? No és aquell surrealista, no és aquella persona molt histriònica, no? Estem parlant d'un punt de partida, una persona que comença molt poc a poc a abraçar les vanguardies i que encara era aquell impressionista, no? Estudiant i que només feia acadèmies, no? Llavors la rellevància una mica és aquesta mescla, no? El Dalí previ al surrealisme i el més intimista.
A més, confessa que a ells els agradaria que el quadre anés a parar a un museu o a una galeria i no es quedés a una casa.
La nostra idea és que tothom pot accedir en aquest quadre, no? Des d'institucions públiques, institucions que també són públiques, encara que siguin fundacions privades, no? O doncs col·leccionistes, no? O sigui, la nostra idea, doncs, que ens agradaria més, òbviament, que anés al museu, que anés al gran públic, que anés a la galeria i que no quedés en una casa, però en aquest sentit, doncs, les subhastes en aquest sentit són molt transparents i qualsevol persona, doncs, hi pot accedir. Llavors serà el que decideixin, doncs, els propis pujadors, no?
Per tant, com dèiem, avui és la subhasta i el preu inicial és de 150.000 euros.
Gràcies, Marc. T'explico ara la història d'una escola. És una escola que no hauria tingut la necessitat d'existir si una generació sencera no hagués deixat el camp i s'haguessin perdut de cop anys de saber. És la història també d'un grup de persones que volien recuperar les arrels, reivindicar que les comarques de muntanya, com per exemple el Pallars Sobirà, tenien futur més enllà del turisme. Es tracta de l'Escola de Pastors, que va néixer fa 17 anys i ha format un bon grapat de pastors, tant homes com dones. Enguany la notícia és que per primera vegada hi ha més noies que nois, 10 dones i 5 homes. Pel camí, com et comentava fa un moment, ja han format un total de 300 estudiants que constitueixen una nova generació de pastors que no són fills de pagesos i que volen repoblar el camp a partir d'una ramaderia extensiva. El principal repte del sector és la falta de relleu generacional perquè, tot i la feina que s'està fent, encara hi ha molta més gent gran que plega sense trobar algú que continuï la seva feina. Per això, des de l'Escola de Pastors s'assegura que entre els alumnes un 60% acaben trobant feina. L'escola ha encetat el seu curs número 17 i arran en COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Fiona i ens ha explicat per què vol ser pastora. Ho ha comentat amb la Mar.
Sí, la Fiona va decidir en el seu moment ser pastora, dedicar-se a l'ofici, i aquest és el motiu principal pel que diu ho va escollir.
Bueno, en el meu poble, concretament, a Marata, cada vegada és un ofici menys representat, no? en el col·lectiu femení, en aquest cas, però també crec que tots estem en les mateixes condicions, entre cometes, no? Al final, si des de casa o des del sector en general et desmotiven a dedicar-te a aquest ofici, pues, acabes buscant altres alternatives o altres professions o estudis.
No obstant, les preocupacions del sector són diverses. D'una banda, el relleu generacional, i tot i el fet de trobar feina, el 70% dels alumnes, quan surten de l'escola, el principal repte amb el qual es troben i el que han d'afrontar continua sent l'accés a la terra i a un habitatge a prop de la granja. Encara amb això, la Fiona explica què és el que va veure en el pastoreig que li va cridar tant l'atenció.
Al final és un estil de vida molt diferent, no?, el que portem a les ciutats i a les feines més convencionals. Llavors és com això, doncs una llibertat de viure i poder conviure amb l'espai natural, de manera que això, que tu aportis algo en el teu entorn i puguis ajudar, doncs, tant a això, a control forestal com a protecció d'espècies autòctones o conservació d'aquestes, i al final això, pues, afavorir d'alguna manera el manteniment, no?, i la conservació d'aquestes.
Com dèiem, les inquietuds dels alumnes també han canviat amb el pas dels anys i ara l'interès més gran és per fer de pastors de muntanya, una formació que han ampliat en aquesta edició. Una edició en la que, per cert, s'ha doblat la xifra de noies a 10, mentre que en la primera edició hi havia només 5.
Ja hem escoltat una de les noies que està en aquesta escola de pastors. Volem parlar amb la seva directora, que és la Laia Batalla. Laia, molt bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, crec que és un curs el que acabeu de començar, el que esteu hores d'ara, doncs amb alguna característica especial que ara hi entrarem, no? Però d'entrada, explica'ns una mica, Laia, quants alumnes hi ha, alumnes i nois i noies, i el perfil dels participants en aquest curs de que volen ser pastors.
Doncs tenim una quinzena d'estudiants.
Sí.
Són joves, tenen una mitjana d'edat de 27, més o menys, tant homes com dones, que en general no venen de família de pagès, d'un entorn més aviat urbà i que tenen una vocació, encara que no vinguin de família de pagès, per dedicar-se a la pagesia.
Molt bé. I escolta, què t'expliquen aquests nois, aquestes noies que poden ser pastors perquè hagin decidit apostar per ser pastors? Què els mou a fer a treballar de pastors? Aviam.
Doncs, bueno, això seria molt millor que responguessin
sí,
ells,
però bé, suposo que parles amb ells, les entrevistes, i vols saber les seves inquietuds, no? I t'ho van dir, a mi m'agrada ser pastor per això. Per què?
Sí, jo crec que hi ha, doncs, això, no? Un contacte amb el produir, amb la terra, amb ser aquest relleu generacional que tant necessitem, amb viure del que es fa, no? Una manera de vida, a vegades, que sembla més honesta, no? Més immediata, et diria, del que fas al que tens.
Jo parlava d'alguna de les novetats d'aquest curs. La més destacada, respecte a altres anys, és que hi ha més noies que no pas nois, no? Com és això?
Explica'ns. Sí, venim fent una tendència en augment del nombre de dones, o disminució d'homes, com sí. Ho vulguis veure. Ja l'any passat ja eren més dones que homes, això sí, també ho he de dir. Jo crec que nosaltres no fem cap tipus de selecció positiva ni negativa cap a una banda o cap a una altra. El que fem quan fem el procés de selecció és buscar gent que tingui aquesta vocació real per dedicar-s'hi. I jo penso que el que està passant és que hi ha moltes dones que actualment s'animen a buscar aquesta orientació com a perfil professional per una qüestió de que cada vegada més hi ha uns referents, hi ha uns models que deixen clar que és una feina que es pot fer exactament igual, tant si ets un gènere com l'altre.
Clar. Escolta, Laia, quina formació tenen aquests nois i noies que volen ser pastors? I com es troben laboralment quan venen amb vosaltres? Estan a l'atur? Són gent que està activa laboralment? Com són?
Sí, la majoria tenen estudis de grau mig i superior, bastant diversos, la veritat, des d'infermeria, arquitectura o graus mitjos de, no sé, de robòtica, per exemple. I en general es troben en laboralment actius. I això és algo que nosaltres admirem molt, perquè vol dir que la majoria deixa la seva feina per venir-se a formar, no?, amb l'esforç que això suposa.
Volen fer un gir a la vida, no?, que tenen ara habitualment, no? Escolta una cosa, Laia, quin tipus de formació doneu a aquests alumnes? I suposo que combineu la teoria amb la pràctica, no?
Sí, són 6 mesos i mig de formació, eminentment pràctica. Són 4 mesos de pràctiques en explotacions que estan en actiu. Cada persona, cada alumne, anirà a una explotació. Per tant, això vol dir que comptem amb una xarxa d'explotacions que col·laboren amb l'escola, sense la qual la formació no seria possible, i que els ho agraïm molt. I la resta del temps són classes teòriques, 2 mesos i mig, que igualment, encara que siguin amb un enfocament molt més teòric, sí que sempre es convida amb sessions més pràctiques, no? Doncs, si fem classes de formatgeria, doncs segurament estarem elaborant formatges, no només veient la teoria al darrere, no? O si mirem quina és la normativa i el disseny ideal per fer corrals, no? Si quan et vols fer un corral, doncs anirem a visitar corrals per reforçar, no?, aquesta teoria. Per tant, fem aquesta barreja per consolidar els coneixements. I en quant a la formació, doncs nosaltres ens orientem a la ramaderia extensiva, en un model agroecològic, dins de les contradiccions que tenim cadascuna de nosaltres, òbviament. I llavors, durant aquest primer mes de teoria, que és el que ja acabem demà, fem un mòdul que li diem curs bàsic o fonaments bàsics, que és una mica per veure tot el que veuran a les explotacions. D'aquí marxaran a fer pràctiques durant 2 mesos i tornaran al maig per aprofundir en aquells temes que creiem que són molt importants per a la seva professió, no? Com és l'alimentació, doncs perquè és un dels principals costos d'una explotació, maneig i sanitat, i llavors també mòduls que són més com una oportunitat, no?, que estem veient que existeix ara mateix en el sector, i en aquest sentit tindríem, doncs, classes de silvopastura, no?, aquesta pastura per a la prevenció d'incendis, perquè cada vegada més hi ha més ajuntaments sensibilitzats en mantenir les seves franges de protecció mitjançant la pastura, i per tant aquests joves que surten de l'escola poden exercir perfectament aquesta tasca, no? O pastors de muntanya que evidentment cada vegada més necessitarem que hi hagi gent guardant els ramats. Clar. I per tant també hi ha aquesta finestra d'oportunitat.
Laia, no? M'imagino que també una de les assignatures, una de les pràctiques deu ser aprendre a portar un ramat amb un gos, no? Que no deu ser fàcil tampoc, no?
Sí, això és quelcom molt important, que òbviament veuen a les finques a les que van, perquè la majoria tenen gossos i, òbviament, els saben fer treballar. Però tant és així que hi veiem la importància, que ja l'any passat vam afegir un mòdul de gossos, que ara són dos dies que anem a l'Escallot del Montseny, en particular, a aprendre sobre això, on els alumnes que tenen gossos poden portar el seu gos i poden testar-lo, i és un tipus de formació que volem ampliar.
Molt bé.
Per la importància que té, tu ja ho estàs dient.
Clar. Escolta, un cop acabada la formació, és fàcil trobar feina en el sector? Perquè això de ser pastor, crec jo que és molt vocacional, Laia, o no?
Sí, és molt vocacional. I és fàcil trobar feina al sector? Jo crec que prou, si estàs ben connectada, que una de les coses que aportem des de l'Escola Pastors és aquesta borsa d'oportunitats, no?, en el que vehiculem ofertes laborals i d'altre tipus d'ofertes. I nosaltres tenim ara mateix un 60% d'inserció, que és una xifra bastant alta. Les explotacions... Bueno, vull dir, tenim una pagesia envellida que necessita mà d'obra. Sí que és veritat que hi ha a vegades un xoc de models, no? El que impulsem nosaltres des de l'escola, que són, doncs això, no? Explotacions petites, de talla humana, que tanquin cicle. No sempre és el model que està ofertant feina, però es van col·locant.
Acabem ja, Laia. On us trobem? On esteu localitzats? Qui ens estigui escoltant i li interessi aquesta escola de pastors?
Nosaltres estem al Pallars Sobirà, tenim l'oficina Rialp i l'escola en si passa a Enviny, a la rectoria d'Enviny, que tenim la sort de poder gaudir d'aquestes instal·lacions, o sigui que aquí al Pirineu.
Molt bé, Laia Batalla, directora de l'Escola de Pastors, gràcies per atendre'ns, bona tarda, moltíssima sort i endavant amb aquesta iniciativa. Val la pena recolzar la pagesia i també l'ofici de pastor, que s'estava perdent i l'esteu recuperant. Gràcies, Laia.
Gràcies a tu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Joan Balló, benvingut com cada dia a aquesta hora,
Hola, Carlos, gràcies.
3-5 Sports Copy, nom propi, Cubar sí que ha renovat.
Sí, el jove central del Barça ha renovat aquest migdia el seu contracte amb el club, el nou contracte que el vincula fins al 2029. Té 18 anys recent fets i s'ha convertit ja en una peça clau de l'equip de Hansi Flick. El Barça que ha tornat avui a la feina, 3 dies després de fer festa, de descansar, juga el seu partit de Lliga, recordem-ho, dilluns contra el Rayo. El Girona jugarà demà contra el Getafe Montilivi, ha entrat Artur Melo a la convocatòria, a l'Espanyol rebrà diumenge l'Atlètic Club, també recuperarà efectius Manolo González. Parlarem de futbol i parlarem avui molt de bàsquet, perquè avui arrenca a Les Palmes una nova edició de la Copa del Rei. Tenim avui els dos primers partits de quarts de final, a més els dos en presència catalana. Primer, a 7:15 Unicaja Juventut i a 10:15 Barça Tenerife. És notícia també d'aquest matí. S'ha signat la pròrroga de contracte entre el circuit de Barcelona-Catalunya i el Mundial de Motociclisme per acollir el Mundial fins al 2031.
No deixeu d'escoltar Esports Cope 3-5. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Aquí a Cope continua la informació. Arriba Pilar García Muñiz amb la tarda. Segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.